Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio dissabte 20 de juny del 2026. Avui El Suplement tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I després...
Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat. Sí, per nosaltres el cercle es tancarà el dia que puguem saber la veritat.
No sabem... Tu confies que la sabràs?
No sé si ho aconseguirem o no ho aconseguirem. Ens hi acostarem tant com puguem. Espero que sí que l'aconseguim sencera, però si no, bueno, ja tenim prous elements com per fer-nos una idea bastant precisa.
Aquesta setmana hem anat fins a Mataró, al Suplement, per conversar amb el Joan Jubany, és el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell. En un cas encara per jutjar, fa pocs dies el Joan va perdre el seu pare, Joan Jubany i Char, el pare de l'Helena, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. Avui, una conversa reposada al voltant de la família Jubany amb el Joan Jubany i Lorente. A les 11 vindrà el Xavi Aldecoa, avui ens porta fins al riu Congo. Avui que també el desenllaç del Sabadell el comentarem amb el Toni Padilla, un gran arlequinat. A les 12, Pantalles i Cor, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez. Avui sumarem també Mercedes Milà, tota una icona televisiva. I acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia. I avui comencem anant cap a Tarragona perquè un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític en una platja de Tarragona, concretament la platja de la Rabassada. Formaven part d'un grup de 6 nois que eren en una zona de roques. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apuntaven els equips d'emergències, els nens eren a la zona de roques de la Cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han pogut sortir sense ajuda finalment, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
És la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Més coses. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. Recordem que demà comença l'estiu. És el solstici d'estiu. L'episodi començarà justament demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
Al Regne Unit, dos trens han xocat aquest divendres a la tarda a Bedford, al nord de Londres. De moment es desconeix quants passatgers hi anaven a bord i quin és el seu estat de salut. Un dels dos trens s'hauria aturat i l'altre l'haurien vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Sembla que hauria mort el conductor d'un d'aquests trens i hi hauria també més de 80 ferits. De la crònica política, Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol prometisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. Ho deia entre rialles a la sortida del Consell Europeu a Brussel·les.
Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
Els Mossos d'Esquadra descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura que el fundador de Mango estava parat, estava aturat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic, el seu fill, el dia de l'accident. I avui és l'última jornada del Sónar que encapçalen els veterans Prodigy com a caps de cartell. Serà l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com Skepta, que sentim ara de fons, o Anine The Hall, i també Charlotte The White, que ha protagonitzat el gran concert de la segona nit del Sónar 2026 amb una sessió de tecno hipnòtica i contundent que ha fet saltar milers de persones que l'esperaven ja a entrada a la matinada. L'artista belga, que ja havia visitat el Festival d'Electrònica a Barcelona en anteriors edicions, ha tornat al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat amb un nou show audiovisual completament nou. Es titula The Resistance. I en esports, el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora, la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens, i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada, amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segon, el Sabadell s'hi trobarà el Girona, i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar a Catalunya Ràdio, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. En futbol també, al Mundial dels Estats Units, el Brasil s'ha imposat a Haití per 3-0. Abans, Escòcia-Marroc, amb victòria pels marroquins 1-0, i Estats Units-Austràlia 2-0 a favor dels nord-americans. En hoquei patins, a l'hoquei Lliga, l'Igualada ha forçat el quart partit de la final, han derrotat per 5-2 al Liceo de la Corunya, el tercer enfrontament amb remuntada inclosa. I ahir va arrencar la Volta Ciclista Catalunya femenina. La guanyadora de la primera etapa va ser Nienke Benhoven, dels Països Baixos, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme.
El suplement amb Roger Escapa.
Fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
El suplement de Catalunya Ràdio, quan són les 6 del matí, arrenquem el cap de setmana amb la cultura d'arrel del Quim Rutllant. Som-hi!
Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts al Mans, a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura popular i l'associacionisme, com sempre, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Avui un programa molt marcat per les tradicions, una de les tradicions més compartides i estimades en el nostre calendari festiu, la festa de Sant Joan amb revetlla inclosa, diada compartida a tot el territori dels Països Catalans. A les portes de la revetlla de Sant Joan seguirem el recorregut de la Flama del Canigó, que aquests dies baixarà del cim del Canigó per escampar-se arreu del país i encendre centenars de fogueres, mantenint viu aquest símbol de llengua, cultura i comunitat.
Convertir la festa de Sant Joan per tot allò que representa la festa al voltant del foc i aquí la flama del Canigó té un paper essencial en la Diada Nacional dels Països Catalans.
També coneixerem tots els detalls del proper aplec internacional que ve aquest agost i que viatjarà fins a Estocolm, a Suècia, que enguany batrà rècords amb la participació de 1.200 actuants i desenes d'entitats de cultura popular d'arreu del país.
Els grups és un esforç molt gran que fa cada un i de veritat que moltes gràcies a tots els grups, perquè si no això no seria possible sense ells.
Ens acostarem a diverses festes majors que ompliran places i carrers. Aquest cap de setmana visitarem la Festa Major de Sant Pere de Reus, al Baix Camp, la Festa Major de Palamós, al Baix Empordà, i també les celebracions a Valls, a l'Alt Camp, amb el seu ampli programa d'activitats tradicionals, familiars i festives.
I a més, com que tenim la societat ballent que té aquesta capacitat organitzativa molt important, la majoria d'entitats culturals hi participen en la Festa Major amb activitats pròpies que porten a fer més gran el nostre programa.
Tot plegat sense oblidar les fires, trobades, aplecs i activitats de l'associacionisme que omplen el territori aquests dies, amb la Rosa Silluer al muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rutllant, qui us parla. Aquest és el Mans, sou a Catalunya Ràdio.
Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
Doncs vinga, que arriba Sant Joan. I començarem anant de concert. Primeres notes d'aquest Mans d'avui. Divendres i dissabte que ve arriba una nova edició del Desfolcat, el Festival de la Música Tradicional i Popular a Calaf, i l'Alta Segarra. Entre els que accionaran, els Hidra, Random. We'll be right back. Marc Del Pino, Josep Vilarrubla i Elias Porter són els Hidra, que actuaran aquest proper cap de setmana a Calaf, a la 34a edició del Desfolca't.
Mans, cultura popular sense filtres ni intel·ligències artificials.
Entrem en temari. Aquest agost, la cultura popular catalana tornarà a sortir a les nostres fronteres amb una nova edició de la Plec Internacional que enguany viatjarà fins a Estocolm, la capital de Suècia, i que es presentava, de fet, el darrer cap de setmana amb totes les entitats a Falset. La cita, organitzada per l'Associació per la Difusió del Folclore, arriba amb xifres rècord. 42 agrupacions, més de 1.200 actuants que participaran en una mostra que convertirà la ciutat sueca en un gran aparador de la cultura popular catalana. Un creixement que destaca el director de la Plec, en Joan Fuentes.
Correcte, xifra rècord, 42 grups i 1.200 actuants. Bueno, se podria alçar fins uns 1.300, depèn de, també dels acompanyants que poguessin venir, però no, la veritat que és una molt bona xifra.
La Plec formarà part del Kulturfestivalen, el gran festival urbà d'Estocolm, que cada any reuneix fins a milions de visitants. Durant 4 dies, els carrers, places de la ciutat acolliran aquests castells, gegants, bestiaris, sardanes, balls populars, música tradicional i tota mena de manifestacions del patrimoni festiu català. De fet, si hi ha un element que ha despertat especial interès per part dels organitzadors suecs, és el món geganter. L'any passat van visitar la Plec de Bàstia, a Còrsega, per conèixer de primera mà la proposta catalana i van quedar impressionats per aquestes figures festives.
Bueno, ells mos van dir que volien moltes figures. Bueno, els van pressionar. L'any passat els vam tenir a Bastia, així d'incògnit, perquè volien saber doncs, el que era. I especialment doncs, els va impactar molt el fet de les figures gegants, inclús també el bestiari. I ens van dir que volien tot molt gran. Els gegants, és veritat que sí, van dir volem gegants. Hem fet el que hem pogut. També tenim una logística també una miqueta limitada amb el tràiler, per tant, ojalà poguéssim portar 50 colles geganteres.
Entre els actes destacats hi haurà la nit de foc, les cercaviles, les actuacions de música i dansa tradicional. Una gran diada castellera amb tres colles participants, els castellers d'Estocolm, els saballuts de Sabadell i els bordegassos de Vilanova. Un esforç col·lectiu que recorda Joan Fuentes només és possible gràcies al compromís de les entitats participants que any rere any assumeixen una part important del cost del viatge per portar la cultura popular catalana arreu d'Europa.
Sí, les entitats, bueno, primerament han de posar els diners, és un esforç molt gran per cada entitat, i després, bueno, tenen les subvencions de la Generalitat, de diputacions, els mateixos ajuntaments, patrocinis, si fan activitats, o sigui, al final, els grups, és un esforç molt gran que fa cada un i de veritat que moltes gràcies a tots els grups perquè, si no, això no seria possible sense ells.
A Plec Internacional Estocolm se celebrarà del 13 al 16 d'agost. Reuniràs representants de pràcticament tots els àmbits de la cultura popular catalana en una de les edicions més multitudinàries de la seva història. I canviant de tema, canviant fins i tot de calendari, ens anem amb una activitat d'aquest mateix cap de setmana perquè, coincidint amb el diumenge previ Sant Joan, se celebra arreu del país el Dia Universal de la Sardana, una jornada que vol reivindicar la dansa nacional de Catalunya i fer-la visible més enllà dels cercles estrictament sardanistes. L'acte central serà avui mateix al Parc d'Atraccions del Tibidabo a Barcelona amb la participació de la Cobla Berga Jove. Enguany comptarà amb el manifest, que s'encarrega cada any i que aquesta vegada va a càrrec del meteoròleg Tomàs Molina. El Dia Universal de la Sardana, però, va molt més enllà de Barcelona. Durant aquests dies, desenes de poblacions han programat ballades, concerts, aplecs i activitats amb objectiu de celebrar simultàniament una mateixa diada arreu del territori. I com és tradició, totes aquestes activitats tenen un element en comú, la interpretació d'una sardana unitària. Enguany és Petita Ofrena, de Francesc Marrós, una elecció que coincideix amb els 125 anys del naixement d'aquest compositor. I què és aquesta? La sardana escollida per la celebració del Dia Universal de la Sardana, petita ofrena de Francesc Mas i Ros, l'hem sentit amb la Copla Moga, en un enregistrament dels anys 80.
Tota la festa al mans.
Aquesta setmana arriba Sant Joan i entre moltes coses, això vol dir que és un dels moments àlgids a les falles del Pirineu. Les tradicionals baixades de foc, vinculades al solstici d'estiu, que continuen omplint muntanyes i pobles d'una de les celebracions més antigues i espectaculars del nostre patrimoni cultural. I recordem, a més, patrimoni immaterial de la humanitat des de fa 11 anys. Després de les primeres baixades celebrades els darrers dies, avui dissabte es torna de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que encendrà la seva falla coincidint amb la festa major del municipi. I amb la nit de Sant Joan arribaran dos moments culminants de la temporada. El 23 de la nit, les falles baixaran simultàniament a diversos municipis de l'Alta Ribagorça, Boí, Pont de Suert, Vilaller i Casós, així com Ísil, el Pallars Sobirà, una de les baixades més emblemàtiques, de fet, i multitudinàries del país. I enguany cal destacar especialment també Andorra, on la tradició continua ben viva. La nit de Sant Joan hi haurà falles a Andorra, la Vella, a Sant Julià de Lòria, Escaldes d'Engordany en Camp Canillo i la Massana, demostrant la força d'una celebració compartida a banda i banda dels Pirineus. Foc, muntanya, comunitat i tradició que es tornen a donar a la mà en unes festes que, molt més enllà de l'espectacularitat visual, continuen simbolitzant aquesta renovació, purificació i el vincle entre les persones i el territori. I parlant de Sant Joan, aquest cap de setmana també és temps de festa major a Valls, a l'Alt Camp. Al quilòmetre zero del Mont Casteller viu aquests dies la festa de Sant Joan, que enguany arriba amb diverses novetats, al seguici cerimonial i amb la voluntat d'adaptar la festa als nous temps sense perdre en essència. Uns canvis que són fruit del treball conjunt de les entitats i l'avaluació, que es fa cada any una vegada acabada la festa, tal i com explica la regidora de Cultura de Valls, Rosa Rovira.
Com que el seguici festiu de la Festa Major és un esperit viu, doncs de tant en tant requereix canvis per adequar-los al públic, a les condicions climàtiques, a les necessitats dels diferents grups. I, per tant, cada any, quan acabem la Festa Major, fem avaluació de com ha funcionat i allí comencem a treballar aquelles coses que pensem que són de millora. I així ho vam fer l'any passat, i els canvis que hem treballat els posarem en pràctica aquest any.
Entre les novetats destaca la transformació de l'anada al pregó, avui mateix. Aquest any hi participaran els gegants de la ciutat, que habitualment no formen part del seguici cerimonial. Una manera de donar protagonisme a les figures molt estimades pels vallencs i que culminarà amb diverses cercaviles simultànies pels carrers del centre històric.
Com que l'any passat vam fer una exposició de tots els gegants de la ciutat i vam veure que en tenim molts, i que la majoria no surten al seguici, vam decidir que aquest acompanyament al pregó, l'anada al pregó que en diem, doncs hi surtin aquests gegants que no surten al cercavila del seguici. I, per tant, hi surten els gegants de la Central Cultural, els gegants de la UAF, els gegants de la Colla Pessigolla, del Calçot, diferents gegants que són a la ciutat i que també tenen moments de protagonisme i que volem que tinguin aquest paper dintre la Festa Major. I després, a l'acabar el pregó, hi havia la patada de globus i quedava una mica com tancat en fals. I llavors el que farem, aquests gegants que s'hauran quedat baix a la plaça esperant el pregó i la patada de globus, quan s'acabi això faran un escampall de la festa pel centre històric i, per tant, marxaran en diferents direccions amb els acompanyaments musicals per fer això, doncs, escampall de festa per la ciutat.
Una altra de les apostes d'enguany és la recuperació de la plaça de l'Oli com a espai musical, amb concerts de format més proper i una clara aposta per grups i creadors de la ciutat. Però més enllà dels canvis concrets, la Festa Major de Valls, aquesta Festa Major de Sant Joan, continua sent, pels vallencs, el gran moment de la trobada col·lectiva que marca l'inici d'estiu i mobilitza bona part del teixit associatiu del municipi. I, a més, amb tots els actes gratuïts.
La Festa Major de Valls té un valor afegit, que és que obre l'estiu. És una manera de començar les festes majors, però per la ciutat també és s'acaba l'escola, comença l'estiu, i a més, com que tenim la societat vallenca té aquesta capacitat organitzativa molt important, La majoria d'entitats culturals hi participen en la Festa Major amb activitats pròpies que porten a fer més gran el nostre programa i a fer-lo inclusiu i per tothom.
La Festa Major de Sant Joan continuarà els propers dies amb actes tradicionals més esperats, com la rebuda de la Flama del Canigó, la nit de completes, les diades castelleres dels Xiquets de Valls i tot el seguici cerimonial que converteix la capital del camp en una de les grans referències festives del país, com ho és Reus, que també arriba tot just després. El Baix Camp, per tant, la seva capital, la Festa Major de Sant Pere, una festa que enguany arriba marcada per dues efemèrides destacades, els 700 anys de la celebració del Corpus a la ciutat i els 400 de l'arribada de les relíquies de Sant Pere. De tot el calendari d'activitats de la Festa de Reus, hi ha un element que simbolitza com cap altre aquesta festa reusenca, és la tronada. Abans que res, però, la Festa Major de Reus és sobretot una festa construïda des de les entitats i la participació popular, com destaca el regidor de Cultura, en Daniel Requesens.
Doncs mira, la Festa Major de Reus el que té és que és una festa absolutament popular, és a dir, no existiria sense les entitats. Tota ciutadania agrupada en diferents entitats, que no només, diguem-ne, els col·lectius del bestiari o de portadors o de balladors, sinó tot de col·lectius abocats a la Festa Major i, per tant, farcint un programa espectacular des del minut zero. I aleshores, a més, el que té és que és una festa absolutament patrimonial. És a dir, hi ha un protocol increïble amb un bestiari, una coordinadora de danses, i tot està absolutament cuidat, tant quan passa com passa. I després hi ha un element, diguéssim, central, capdavanter, que és la nostra tronada.
Precisament enguany, la ciutat ha ampliat el nombre de tronades per commemorar aquestes efemèrides històriques, un dels moments més esperats per una ciutat que viu intensament la seva Festa Major.
Pensa que sí, és essencial que aquest any que fem 700 anys de Corpus i 400 de l'arribada de les relíquies a la ciutat, què és el que es fa a la ciutat quan passen coses extraordinàries? Doncs una tronada extraordinària, i per tant, a diferència de cada any que tenim quatre tronades, aquest any hem tingut sis. Una per als 400 anys de Corpus, que l'hem tinguda, i la de 700 anys, de 700 anys de Corpus i els 400 de les relíquies. Per tant, la tronada és aquell element central a la plaça del Mercadal, amb tothom atapeint-la, i amb aquelles ganes de viure la festa absolutament des de dins.
Durant aquests dies Reus viu cercaviles, concerts, barraques, vermuts, populars, castells i tots els actes tradicionals que giren al voltant d'un dels seguicis festius més complets del país. Una festa que s'estén per tota la ciutat i que busca arribar a tots els públics amb mesures d'accessibilitat i espais adaptats perquè tothom en pugui gaudir.
Jo crec que la Festa Major és un d'aquests espais que és de tothom. Igual que abans parlàvem de l'accessibilitat, és de tothom en tots els sentits. I, per tant, malgrat que Reus és una ciutat que és molt concèntrica i, per tant, així com altres ciutats parlen del centre i els barris, per entendre'ns, i que entenen, doncs, per exemple, la població nouvinguda molt allotjada en els barris, això no passa a Reus. És una ciutat molt concèntrica i, per tant, diguem-ne, tothom viu a tot arreu. I és una festa que està molt abocada amb les entitats, com us deia abans. No? Les entitats ja han fet des de sempre aquest paper integrador i, per tant, en qualsevol dels elements, en qualsevol dels col·lectius de danses, el que hi trobem és tothom integrat d'una manera natural.
La Festa Major de Sant Pere continuarà tot el cap de setmana que ve i culminarà els propers dies amb actes solemnes del calendari reusenc, que entre els quals hi destaca les completes, el seguici festiu, el pilar caminat dels castellers i la gran celebració de Sant Pere, patró de la ciutat. I ara ens n'anem fins al Baix Empordà, a Palamós. El patronatge, en aquest cas, també és Sant Joan. Ja ha arrencat a motors la festa d'aquesta població, que fins al dia 26 de juny desplegarà una setantena d'activitats per tots els públics. La festa ha començat aquest divendres amb la primera nit de barraques, correbars i la posada en marxa de diferents espais festius. Però per als palamosins la Festa Major és molt més que un programa d'actes, és també l'arribada d'aquest estiu.
Home, jo penso que arriba l'estiu i arriba la Festa Major de Palamós. Llavors, no, aquesta fusió ens agrada a tots, que tots volem, no?, amb el solstici d'estiu, que ja veiem que ve el bon temps, que ja ens anem a banyar a la platja, i la Festa Major de Palamós és una festa que passa a la platja, al costat del mar, i arriba amb el bon temps, amb la nit més llarga de l'any, i per tant té un component molt màgic.
La programació combina activitats de cultura popular, concerts, barraques, actes familiars i propostes lúdiques. A més, enguany destaca la recuperació d'algunes activitats històriques gràcies a la implicació de les entitats locals.
Enguany hi ha una entitat, que és l'Ateneu de Palamós de Sant Joan, que havia desaparegut i ha tornat a renéixer, i per exemple, avui, just a les 11, recuperen la baixada de carretons, que era una activitat molt típica que s'havia fet fa molts anys aquí a Palamós. Demà també encapçalen una primera fira de barraques que faran i que culminarà amb un sound system. O, per exemple, avui també es recupera una altra colla, que és el Show Boys, recupera la remullada, que durant 2 anys no s'havia pogut realitzar degut a les restriccions d'aigua, i també és una celebració molt, o sigui, per a tota la família, i que és una de les més exigents.
La celebració oficial començarà dimarts amb el pregó, coincidint amb el 25è aniversari de l'Associació Fibromiàlgia de Palamós, que és qui se'n farà càrrec. La jornada inclourà l'arribada de la Flama, el Ball de Gegants, Pere i Constança i l'encesa de la Foguera de Sant Joan. Si una cosa defineix la Festa Major de Palamós és la capacitat d'implicar tota la població i oferir activitats per a totes les edats.
Moltes ganes de celebrar-ho amb moltes activitats que no hem pogut comentar i que n'hi han de molt divertides i que també s'ho podrà passar molt bé tothom. I això, amb ganes de rebre els visitants que vinguin, però sobretot també que la gent de Palamós i Sant Joan gaudeixi de la seva festa.
La festa s'allargarà fins al 26 de juny, culminarà amb el tradicional castell de focs artificials a la Platja Gran. I tanquem amb més festes aquests dies. A l'Ampolla, al Baix Ebre, continuen les festes majors de Sant Joan, que s'allargaran fins al 25 de juny amb actes populars, música, activitats per a tots els públics. Demà diumenge, Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà, hi ha la Fira del Solstici a la Pineda de l'Espai Ridaura, amb un mercat artesà, tallers, contes, plantes silvestres i propostes vinculades a la natura i a l'arribada de l'estiu. A Altafulla, al Tarragonès, escalfen motors per la 26a nit de les Bruixes. Se celebrarà els dies 26 i 27 de juny. Una proposta que combina màgia, misteri, tradició i ambientació popular. I a Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental, la Festa Major arriba del 25 al 29 de juny amb més de 200 activitats entre cultura popular, concerts i propostes familiars, amb cites destacades com el Seguici de Sant Pere, el Paga-li Joan i el Castell de Focs.
Tota la festa al Mans, a Catalunya Ràdio.
Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio, i aquesta és la setmana de la Festa Nacional als Països Catalans. La nit de Sant Joan és a tocar. Un any més, la Flama del Canigó recorrerà centenars de quilòmetres per arribar a pobles i ciutats d'arreu del país. Una tradició que va molt més enllà de l'encesa de les fogueres, que s'ha convertit en un símbol de continuïtat cultural, de llengua i de comunitat compartida. Per parlar d'aquest significat de la Flama d'avui i com es prepara aquesta nova edició, saludem el president d'Òmnium Cultural, en Xavier Antic. Bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia, Quim.
La Flama cada any surt del Canigó, arriba a centenars de pobles dels Països Catalans. Què representa per Òmnium avui en dia aquesta flama compartida amb un territori tan ampli i tan divers?
Representa l'ocasió de renovar un esdeveniment que, de fet, té més de 60 anys d'història. De fet, ara fa exactament enguany 60 anys, perquè el 1966 va ser el primer any que la Flama del Canigó va passar pel Coll d'Ares, la frontera que separa la Catalunya del Nord. Uns quants anys abans ja passava que la Flama encenia les fogueres de la Catalunya Nord, però des d'aleshores es distribueix a totes les fogueres dels Països Catalans. I jo m'he explicat des del principi fins a l'extrem, que per nosaltres és un dels projectes històrics de l'entitat.
Cal dir una mica els tempos, no? La Flama del Canigó arriba el 23 arreu del país, però el 22 ja s'està preparant, i fins i tot ja tot aquest cap de setmana hi ha tota una sèrie de preàmbuls. Però això, el 22 es renova la Flama, es baixa, i el 23 s'escampa arreu del país. Una de les grans forces, i que de fet és un testimoni del que passa a aquest país, és aquest gran teixit de voluntariat d'aquesta xarxa social que fa possible la renovació de la Flama.
Tot comença el 22 al matí, quan grups excursionistes de Perpinyà recullen el foc que està encès tot l'any a la cuina del Museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà.
i aquell matí ja inicien la pujada al Canigó fins al cim de la muntanya, quan a mitjanit encenen una nova foguera, en l'acte que es coneix com de renovació de la flama, i inicien de matinada el descens fins al Coll d'Ares i després fins al Parlament de Catalunya, des d'on milers de voluntaris de centenars d'equips fan la distribució per tots els països catalans. Efectivament, això seria impossible si no hi hagués aquest teixit associatiu realment meravellós i molt emocionant cada any, perquè allò que al principi era una colla d'amics de Perpinyà als anys 60, ara s'aplega moltíssima gent, fins i tot en l'ascens al Canigó, per al moment de la renovació de la flama. I per suposat, a mesura que va baixant al Coll d'Ares, hi ha grups de tots els Pirineus que comencen a distribuir-ho, i al Parlament de Catalunya, on se fa la recepció, podríem dir-ne, i el lliurament de la flama oficial a la institució que representa la sobirania popular del poble de Catalunya, hi ha representants d'Acció Cultural del País Valencià, d'Obra Cultural Balear, i fins i tot representants del Port Arenal a Noguer, que es distribueix una mica per tots els territoris i a tots els racons dels països catalans.
Que és una gran celebració d'aquesta Festa Nacional dels Països Catalans compartida, no oficial, però sí de facto, no? Sí. D'alguna manera.
Sí, aquest també és una mica el sentit, no? De que és el convertir la Festa de Sant Joan per tot allò que representa la festa al voltant del foc, i aquí la flama del Canigó té un paper essencial en la Diada Nacional dels Països Catalans. S'ha de recordar que, entre molts altres, per exemple, el Joan Amades explica amb molt detall una cosa molt maca, de la que n'heu parlat molt sovint, que és com les festes de Sant Joan a la mitjana es distingien a Europa per tres costums principals. Un és el més conegut, que és l'encesa de les grans fogueres, el que la Mades en deia els focs d'alegria. Un altre, que són les processions pels camps i prats i boscos, amb torxes i falles enceses. I una tercera, no tan coneguda, que és fer voltar grans rodes amb sarments i boscats encesos. Amades deia que aquests tres costums, que són comuns a tots els pobles de la vella Europa, són molt presents en la història recent dels països catalans, sobretot les fogueres i les falles. I en aquest sentit, una mica, la flama del Canigó és la que ho emblematitza tot, no? Alimenta l'imaginari compartit. Al mateix vespre del 23 i al matí del 24, a la platja de l'Alguer se'n fa una celebració també, eh? Mm-hmm. I, per tant, és una mica com un territori molt comú a tots els països de parla catalana.
Una de les coses que passa, i sobretot en aquest àmbit de l'associacionisme, és també un relleu assegurat. Detecteu que hi ha... vaja, que es va passant la flama d'un any a l'altre també amb noves generacions que van assumint la responsabilitat d'actes d'aquestes característiques?
Mm-hmm. Sí, completament. I aquesta és una de les coses més maques que han passat en els darrers anys, perquè, efectivament, la flama, en minúscula, mm-hmm, la flama de la flama, l'han mantingut gent molt gran, excursionistes històrics, de tota la vida, però en els darrers anys, i això passa en tots els trams del recorregut de la flama, veiem gent jove implicada des de l'ascens al Canigó per al moment de la renovació, i totes aquestes fotografies que ens arriben en la nit del 22 al 23 fins a la baixada del Coll d'Ares i fins a la distribució arreu del país. L'acte del Parlament és molt maco perquè hi ha des de canalla de 7 o 8 anys, per entendre'ns, l'altre dia celebrava una persona que havia estat des dels primers anys de la flama i, per tant, gent que pràcticament voreix els 100 anys. Llavors, jo crec que aquesta implicació intergeneracional molt intensa amb la renovació garantida per la molt forta implicació de gent jove que forma part d'agrupacions excursionistes, d'organitzacions juvenils, és realment el més esperançador de tot.
Mm-hmm. Per tant, continuïtat i simbolisme assegurats.
Completament, com i per molts anys.
Doncs, Xavier Antic, president d'Òmnium, gràcies per atendre la trucada del programa, que tingueu una bona festa de Sant Joan.
Un plaer, moltíssimes gràcies a vosaltres per la feina que feu.
Mans, som l'arrel.
Cantaria si mi argo con escatzakin, con tu vista pillaringo batzuekin, ez pensagiro da nikolakuekin. Cantaria si mi argo con escatzakin, con tu vista pillaringo batzuekin, mutilak engainatzen dira noiekin.
I enfilem ara la recta final del programa amb dues propostes de festival musical per aquesta setmana que entrem. A Calaf a la Noia, que tornarà a omplir-se de música d'arrel els propers 26 i 27 de juny, amb una nova edició del Desfolca, del Festival de Música Tradicional i Popular de Calaf, a l'Alta Segarra. Durant dos dies el nucli antic i les places del poble acolliran concerts, ball folk, tallers, cultura popular, amb una programació que vol acostar artistes, sons i instruments que sovint queden fora dels grans circuits convencionals. Ens ho explica la Berta Serret, una de les responsables d'aquest Desfolca't.
El Desfolca't és el festival de música tradicional i popular de Calaf i l'Alta Segarra. Durant dos dies, el 26 i 27 de juny, la música d'arrel, el ball folk, els tallers i la cultura popular donen vida al poble. És una oportunitat per descobrir artistes, sons i instruments que sovint no trobarem als circuits més convencionals.
El cartell d'enguany combina tradició i innovació amb noms com, per exemple, Tàpia Letúria, referents de la música tradicional basca, Alosa, una de les formacions destacades de la nova escena d'arrel catalana, així com sonoritats irlandeses, escoceses i d'all-time.
Un dels grans noms és Tàpia Eta Letúria, autèntics referents de la música tradicional basca, que tenen una trajectòria de dècades i que ens portaran instruments tradicionals com la triquitixa, l'acordió diatònic basc. També destaquem a l'Osa, que és una de les formacions que creiem més interessants de la nova fornada de música d'arrel catalana. Elles tenen un so molt, molt propi. Combinen la tradició i la contemporaneïtat, però ho fan amb una sensibilitat molt especial que creiem que farà que sigui un concert on hi connecti a un públic molt divers.
El Desfolca't s'ha consolidat en els últims anys com una cita destacada dins de la música tradicional catalana amb una aposta especial per tallers d'iniciació de ball folk i per crear comunitat al voltant d'aquesta música i dansa.
El que sí que tenim clar, que no volem canviar, és la nostra essència. És un festival de cultura popular, gratuït i de plaça, fet amb la implicació de voluntaris i les entitats del poble i pensat perquè la cultura sigui realment de tothom.
La rama de Barcelona i està molt bona i està molt bona. La rama de Barcelona i està molt bona i està molt bona.
Aquest que sentim és Quico Veneno, un dels caps de cartell de la programació de la Fònica Banyoles, que arriba dijous a la capital del Pla de l'Estany i que converteix aquesta capital en la gran seu de les veus, un certamen que va néixer l'any 2004 i que més de 20 anys després continua explorant totes les possibilitats de la veu i la polifonia, des de les músiques populars fins a les propostes més experimentals. Ens ho ha explicat el director artístic del festival, en Francesc Viladiu.
Bé, la Fònica és un festival que neix l'any 2004, fruit de la capitalitat de la cultura catalana a Banyoles, i que veu de tota la tradició coral i, que hi havia a la ciutat de Banyoles, i a partir d'aquí neix un festival amb la voluntat de poder fer arribar propostes de veu a tothom que s'acosti aquí a Banyoles.
Enguany, el festival torna a apostar per una programació eclèctica que té la veu com a fil conductor, però que abraça estils molt diversos. Entre les propostes vinculades a la música d'arrel hi trobem els Vocal Birken, una formació que porta a Banyoles les polifonies tradicionals de Geòrgia, reconegudes per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial.
A través d'aquesta excusa, que és la veu, que és el fil conductor, intentem arribar a tot tipus de propostes que van des del pop, el rock, també, evidentment, doncs, amb la música d'arrel. Sí que és veritat, doncs, que potser en els últims anys, també per diferenciar-nos de la multitud de festivals que hi ha arreu, doncs, hem incorporat, doncs, moltes més propostes en aquest sentit d'arrel.
Més propostes singulars en aquesta edició que recupera una de les experiències més recordades del festival, els concerts a bord de les barques de l'Estany. Ho faran artistes com Raquel Luà i Quim Carandell, en un format íntim i molt especial.
Primeres edicions del festival tenim un dels espais que la gent encara recorda moltíssim, que eren aquestes vols amb la barca a Tirona al voltant de l'Estany, i ara ja feia des del Covid, des de l'època del Covid, doncs, que no els havíem repetit per qüestions d'aforament, i teníem moltes ganes de poder repetir l'experiència. I en aquest cas, doncs, el que fem són dues propostes, la de Raquel Lua i la de Quim Carandell, que faran cada un d'ells dues sessions al voltant de l'estany. Amb en Quim el que vam estar parlant era la possibilitat doncs, de parlar una mica del seu repertori i també del seu imaginari, d'alguns dels artistes doncs, que l'han inspirat, i és aquí on estarà fent algunes d'aquestes cançons, acompanyant només de la seva guitarra.
La Fònica omplirà Banyoles de concerts, espectacles i activitats de dijous fins diumenge, consolidant-se un any més com una de les grans cites de referència del calendari musical estiuenc a les comarques de Girona.
Voltant ja estades de tertúlia o combi que ha de desobedecer.
Aquestes eren les filles de Cassandra, n'hem sentit tertúlia, que seran també el proper cap de setmana a la Fònica de Banyoles. I així tanquem el Mans i hem estat amb la Rosa Silluer al muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i qui us parla, Quim Rotllant. Marxarem amb la sardana de Francesc Amorós, Balaguer, cel de la terra ferma. És amb la Bellpuig Cobla. Gràcies per ser-hi una setmana més. Nosaltres ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí mateix al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Que tingueu una bona festa de Sant Joan.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, Lluís Pasqual va parlar en exclusiva al Suplement per donar explicacions sobre la polèmica que l'ha esquitxat les últimes setmanes, acusat per l'actriu Judit Martín d'haver suplantat la identitat de Montserrat Caballé el dia del seu homenatge al Liceu l'any 2019. Aquestes són les seves explicacions.
No, suplantar és una paraula molt grossa. Després, a peu d'escenari, ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i aquesta entrevista no es va emetre mai perquè tenia molt de soroll de fons. El dia de l'homenatge jo volia incloure l'entrevista on ella em demanava que jo li fes l'homenatge, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
Ho tornaria a fer tot igual?
Sí, oi tant. Jo no vaig fer res il·legal.
No et penedeixes de res?
No.
També ens va visitar l'actriu Aina Clotet, que ahir tot just va estrenar la pel·lícula Viva, un film que posa el desig femení en primer pla i on la protagonista és la Nora, una dona que acaba de superar un càncer de pit. Aina Clotet és l'actriu que l'interpreta i ens va explicar com ha estat el muntatge i la gravació i també la pròtesi que va haver d'utilitzar.
Sí, era una pròtesi que
molt
era
real,
molt exigent. Sí, de fet ens ha passat que internacionalment ens han trucat, abans d'anar a Canes, per exemple, ens van trucar perquè volien saber si era veritat o no, per com es dirigien a mi, i ha
sí,
passat com bastant la confusió.
Realment tu havies passat un càncer de pit o
sí,
una operació,
sí,
de... es pensaven alguns dels crítics
sí.
que...
No, que em sorprèn molt, perquè jo segueixo veient a moments les fissures de la pròtesi, però no, crec que sí que s'ha fet una gran feina. Era una pròtesi doncs, que primer aixafàvem el pit i després col·locàvem la pròtesi, la maquillàvem, i després amb efectes especials doncs, hem acabat de polir doncs, aquests brillos que poden sortir més del plàstic, però sí, estic molt contenta de que quedi amb aquest nivell de realitat, perquè per mi, o sigui, que hi hagi aquest grau d'exposició és perquè s'està parlant d'això, no? Si no hi hagués una noia que ha passat per això, no m'agradaria gens mostrar el cos.
I a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, vam analitzar els missatges que es van recuperar del mòbil de Jonathan Andic, uns missatges entre pare i fill mesos abans de la mort del fundador de Mango i que ara la defensa intenta argumentar.
Jonathan envia el seu pare en els mesos anteriors a la seva mort, estem parlant de 3, 4, 6 mesos abans, i fins i tot àudios de veu que Isaac Andic li envia amb aquesta terapeuta a la que tots dos anaven en els últims temps per ajudar a reconduir la relació paterno-filial. I els missatges, és veritat que, ostres, sobten. Un d'aquests missatges, amb el que hem fet servir tots per titular, és...
És un missatge llarg que envia Jonathan Andic al pare Isaac Andic, que diu textualment: no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te.
Aquest és un missatge llarg que li envia el 6 de juliol. Estem parlant de aproximadament 6 mesos abans d'aquest passeig i aquest amor a Montserrat, que Mossos ha estat investigant i continua investigant, i per la que va ser detingut Jonathan Andic.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Amb la Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Als cinemes, les joguines tornen a la càrrega a Toy Story 5.
It's been too long, Woody.
Came here as fast as I could after Jesse called for help.
Oh, thank you.
We've got it handled. Look, Star, Deputy, me, no Star.
Oh, hey, Buzz, what is that?
What, where?
Ow.
Hey.
Woody, Buzz i Jesse es retroben anys després d'haver-se separat per fer front a una nova amenaça tecnològica, una tauleta educativa que posa en perill la seva estreta relació amb la petita Bonnie.
El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
Jo vaig notar com electricitat.
Tengo mucha ansiedad.
Ara ho dèiem, una entrevista que vam escoltar al Suplement, encara als cinemes, Viva.
És el debut a la direcció d'Aina Clotet, que és la història d'una jove que, ara ho dèiem, acaba de superar un càncer de pit i que té ganes de menjar-se el món. Però la seva retrobada a Joie de Vivre causarà estralls en la seva vida personal.
I al Teatre Acadèmia, en el marc del Festival Grec, s'hi pot veure La Ruta.
La dramaturga Lluïsa Conilla i la directora Carlota Subiró s'alien per portar a escena la història de tres homes que es busquen a si mateixos en un paisatge carregat d'incerteses, tot plegat per celebrar 15 anys de La Ruta 40. Avui a funció a les 8 del vespre.
Bon dia, Sònia Dolofeu.
Bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són per la comarca del Vallès Occidental. La primera, la tercera, Xargallada, Sant Llorenç Savall.
Una trobada artística i poètica en homenatge a l'artista palamosina Esther Xargall a l'espai cultural de la Païssa del Marquet, ubicat al cor del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. La proposta combina poesia, música, cant, dansa, vídeo i debats en format viu, experimental i poc convencional. No és un recital clàssic, és una celebració creativa en què les paraules es canten, es ballen i es transformen en acció. La jornada començarà a les 5 de la tarda amb una visita guiada a les exposicions actuals i a les 6 s'iniciaran les accions de participació amb visionats, poesia a la fresca, amb microobert i una sopa de carbanyola. L'accés és gratuït.
I podem dinar o sopar al celler de Matadepera.
Situat al carrer d'Antoni Gaudí, número 2, davant del passeig dels Rabassaires i al costat de l'administració de loteria, un restaurant de cuina casolana i cuina honesta, sense artificis, sense invents, però que et fan gaudir com mai d'una experiència gastronòmica de sensacions i de records. Va obrir portes l'any 1968 com un modest establiment de pollastre l'art i a poc hi van anar afegint taules i es va omplir de gent. Ara en Pau i Enriqui, la tercera generació de la família Bernils, són els que porten la batuta i podem tastar la sopa de ceba, el carpaccio de gambes, l'arròs de costelló i calamar, els canelons de rostit amb beixamel de ceps, l'albergini a la brasa amb cansalada ibèrica o el garrinet confitat cruixent amb compota de fruits secs, de postre, pa amb xocolata, pastís de figues o flam d'ou. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert tots els dies, menys dimecres, al migdia i dijous, divendres i dissabtes, també a la nit.
Música. M'hagués pogut quedar. He deixat tanta gent que podia haver estimat. Perquè si som pel Vallès, podem acabar el dia al concert de Sau, a Sabadell.
A les 6 de la tarda, al Teatre La Faràndula, la llegendària banda catalana ha tornat als escenaris amb una gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. Un homenatge en forma de concert, amb Pep Sala al capdavant i la nova incorporació d'en Frederic, un artista emergent amb gran projecció que potser us sona el nom perquè va ser finalista d'Eufòria. Aquesta proposta artística combina imatges inèdites, fragments exclusius de la pel·lícula i, per descomptat, els grans èxits que van marcar una generació. Avui, un concert emotiu a Sabadell, queden molt poques entrades, es poden comprar per entre 28 i 38 euros a la web de Sabadell Cultura.
Arribarem a les 7 amb la cançó Percentatges del grup Sau, que avui actuen a Sabadell. Ara tornem al suplement.
Espereu de mi. Fa tant temps que estic així, porto tantes nits sense dormir. És que encara no he donat tot el que tinc. És que encara no he perdut tot el que tinc. Aquesta nit vull sentir el batet del meu cor. Vull veure demà com surt el sol.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.